Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Mosseguis, el món s'acaba.
Ara ja estem a Twitch. Ja estem a Twitch.
Hola, Twitch. Mosseguis, el món s'acaba.
La fi del món. Jo crec que és el programa de la fi del món.
Estem tan dramàtics a Telegram. Estem superdramàtics. Al final,
jo crec que hem de parlar de la fi del món, perquè és important.
Sí. Bueno, a mi em pilla malament, avui dimarts.
Avui dimarts fi del món.
I a més, avui va bé que parlem de la fi del món, perquè es veu que han rebaixat el cost del transport de contenedors a la meitat.
Exacte.
Vull dir que avui és un dia bo per parlar de la fi del món.
No, ja et dic, a mi jo els dimarts no, que tinc tots els blitz per la tarda. Ja deixem per demà, que avui
és això, no es pot acabar el
dia. Has fet la falqueta, Raulete, avui falca 30 segons,
Sí.
Es mira que va el tio actiu al podcast, no com jo, que tinc tot l'altre parat.
He arribat, he vist la centrada a l'àrea i m'he hagut de llançar en planxa per ella.
Com està la lliga NFL, tio?
Pues molt boja, no és broma, està com un llum. Aquesta setmana tothom que semblava que havia de guanyar va perdre, i potser el millor jugador de la Lliga, si no un dels que més, ha estat tota la setmana muntant un sidral perquè ha agafat la Covid, havia donat a entendre que s'havia vacunat, resulta que no, llavors ha sortit a dir que ell va fer un tractament alternatiu homeopàtic ja s'ha muntat, hi ha un sidral
ha xupat de
a veure
si m'enteneu, no val que facis només una cosa, has de veure lejía, has de xupar tubos d'escapament i has d'abraçar arbres tota l'hora, si no, no va.
Doncs hi ha una liada grossa, perquè si a més en lloc de reconèixer que va com mentir ha volgut fugir endavant. I bueno, si ha fet el pack complet. Ha arribat a un punt en què jo crec que l'Iker Jiménez no el voldria com a convidat al programa per massa friki.
Avui ha hagut partit perquè tenim...
No, perdona. És que una de les coses que va dir és que quan s'estava informant va decidir parlar amb el Joe Rogan perquè d'això en sap molt. O sigui, en lloc d'anar a metge, un tio que pot escollir qualsevol metge del món va decidir preguntar-li a Joe Rogan què havia de fer. I és part del Sadrau.
Perquè, clar, com ja sabeu, Joe Rogan és un magufo del copón. És un còmic, és un còmic. El que sí que passa és que en Joe Rogan li ha donat... O sigui, ell ha sigut sempre de la tesi aquesta de que si estàs fort i estàs en forma i d'això, el Covid no et farà mal. I està totalment equivocat sí que si estàs cardat i no estàs en forma i estàs amb sobrepès i d'això, doncs encara pitjor, però hi ha aspectes genètics i coses que ningú sap perquè la gent amb el Covid li agafa el jamacuco gros.
Doncs això, gent forrada de diners que fa my own research, perquè clar, ell, Joe Rogan i quatre clics a Google, doncs què han de saber els metges? Què han de saber?
Exacte.
I llavors hi ha un sidral muntat molt guapo als Estats Units ara mateix amb això.
Avui sí que hi ha hagut partit aquest vespre, aquesta passada nit, em sembla, perquè
sí,
perquè tinc un company de feina que és molt, molt fan de la NFL, vull dir que pensa que hi ha gent, vull dir, no sou vosaltres només els friquis, i jo li anava a dir, oh, és que tinc uns amigos que hacen un programa en Catalunya Ràdio, però és que és de Madrid, vull dir que ja no sé, sí, bueno. Però sembla que s'està buscant novia catalana, o sigui que
jo l'altre dia vaig fer propaganda del vostre programa per Tinder, Raül, o sigui que...
Molt bé.
Per Tinder, és
el millor lloc.
Jo ja te veig, però tu no
tenies... Doncs ara riureu, però tenim oients de Llatinoamèrica, tampoc molts, però que ens han escrit dient que estan aprenent català allà i que ens fan servir per escoltar coses en català i practicar, perquè els agrada molt l'NFL i això. No crec que sigui el millor lloc on aprendre'l, però escolta, nosaltres estem encantadíssims de que gent...
Home, algú aprendrà.
Home, sí.
De que gent de Llatinoamèrica faci servir l'NFL i el nostre programa per anar practicant l'anglès.
No hi ha una noia italiana invident que escolta Mossega la poma.
Que sí. Fa temps que no sabem d'ella, no?
Ara fa temps que no se sap res d'ella, cert. Sí. Però sí, tenim una gent...
Deu estar escoltant tots els blitz.
S'ha passat.
Bueno, tu vas, escolta, hem de tirar una falca o s'acaba el món?
Sí, anem a tirar, sí, perquè avui hem començat com a saco, sí. Anem a tirar la falca avui, com veieu,
i després parlem del món.
Exacte. Avui s'acaba el món més tard de mitjanit perquè si no no li va bé al Raül, però exacte, que és tot el que teníem avui.
Com avui s'acaba el món. Falca...
Com avui s'acaba el món, dic que no teníem guió. Vull dir, total. Va, què? Vinga, aquest serà el programa de la fi del món, sense guió, el programa 497, episodi 497, temporada 15 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Ja, sí, ja podem.
Sí.
Li has de fer el silenci perquè ell
sí,
trobi...
Sí, aquest... que és per avui.
Has d'estar callant, perquè ell és jurat a la ona.
Bon fil. A veure, Ernest Forç, el nostre mecenes de capçalera que no para de comprar coses a Amazon afiliats. Doctor Pipa, Josep Miquel, Pere Montpeó, Miquel CT, Xavel... Superlativo 77, que suposo que no farà referència al seu membre. R Solar 000. Tots aquests...
Si no canvi fotos, o mollos en quix.
Envia nude. Doncs això,
mollos en quix.
Tots ells, molt benvinguts al nostre canal de Twitch en directe. Vale?
O una malla 3D i ens l'imprimim.
Fixa't, Raül, que no hem dit res i la gent ve.
Tota aquesta gent està a Twitch, de debò?
Sí.
Imagina't, és l'os.
Més són, Twitchers que mai, eh?
Sí, són uns herois, són uns herois. Perquè ja saben que sóc sobre les dues. Van portar un quart d'hora esperant que comença el programa al canal, els pobres.
Molt bé, doncs...
Bueno, escolta, tu, anem a per la fi del món, eh? O sigui, mira, a veure una cosa, o sigui, ens ho traiem del nostre sistema? Sí, a veure. La Terra explotarà, es refredarà i tots nosaltres morirem. Vale?
Serà engullida, no? Llavors,
dit això...
Però vull dir que són dues situacions bastant desacoplades. Vull dir, no morirem no. Perquè la Terra estiguem pel sol.
He fet una aliteració.
Quan això passi, quan això passi ja no hi serem, Marc. Però, bueno,
això és el que els dic als nens, quan, quan em pregunten... De fet, jo em vaig començar a buscar problemes a la EGB quan vaig desautoritzar el mestre a setè de bàsica perquè explicaven lo de les supernoves. I explicant lo de les supernoves, llavors hi havia una nena que estava molt preocupada a classe perquè clar, el sol es tornaria, va dir, però el sol es tornarà supernova, i el professor, sí, es tornarà supernova.
El sol, de fet,
però
no
tranquil·la,
el sol no es tornarà supernova, però bueno.
Bueno, és el que sigui.
No
sé si li va dir que es convertiria en
una gegant vermella.
Sí. Una cosa així, però el mestre, per tranquil·litzar la nena, que a més era el professor de religió, li va dir, si el sol explotés ara, no ens enteríem fins a 15 milions d'anys. I jo vaig aixecar la mà.
No.
Com?
Això va dir el profe, i jo vaig aixecar la mà. La distància de la Terra al sol és tal, perquè m'estava llegint el cosmos, la velocitat de la llum són 320.000 segons metres per segon, i en 7 minuts 52 segons aquí tothom la pitjada. I llavors, entre que vaig a plorar la nena i que el profe es va sentir desautoritzat, vaig acabar un curs fatal, vaig acabar canviant de col·le. O sigui, imagineu-vos el drama, no?
Entenc.
Desautoritzant el padre en aquí, jo... O sigui, la cosa és molt fotuda. Però, bueno,
però molt bé, eh? Molt, sí, perquè tu pots provar el que vulguis, però dir que si explota el sol triarem milions d'anys...
Exacte!
O sigui, la magnitud de l'error és de la marinera,
clar,
eh?
I jo tenia el llibre del cosmos d'en Carl Sagan a la tauleta de nit i me'l llegia cada nit. I jo dius, no me pots dir això, tio, per favor. I no podia ser. Bueno,
li hauries d'haver deixat el llibre a la taula i no dir res a la classe.
Dius, escolti, llegeixis aquest llibre...
Sí, bueno, però suposaries que el Marc fos sutil i no ho és.
Clar.
No.
Jo, mira, jo un profe que ha fotut una gambada així, jo aquí estic Tim Marc, que es diu. Si una cosa és que s'equivoqui en lloc de minuts s'equivoqui i digui hores, però home, no fotem. Si diu milions d'anys,
ja,
has d'aixecar i dir-li alguna cosa.
Bueno, doncs sapem que la Terra deixarà de ser habitable i que tots nosaltres morirem, el qual és una bona notícia, almenys que ho sapiguem, perquè passarà igualment, encara que no ho sapiguem i ho admetem, però, o sigui, per tant, el món s'acabarà, però és el problema que tenim, i que aquest any és l'hòstia. O sigui, és, s'ha de pagar la llum, hauran apagats que duraran setmanes, se n'anirà a l'internet.
Jo tinc unes ganes fer... d'això, ja tinc les espelmes preparades.
Hem de fer aprovisionament de paper de vàter, l'economia anirà
Marc,
fatal,
no patiu,
tothom
no.
tindrà paro, no ens pagaran les pensions, ens suaran les aixelles i ens faran por dels peus. Prou. Prou.
No,
no, a veure, no,
no,
mira,
no,
amb els barcos, és que ara l'economia en Burundi els barcos. No, 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 escolta, mira, ara hi ha els futurs, els futurs de del transport marítim, ja la cosa està baixant, doncs perquè resulta que s'està desencallant, ja comencen a donar dates per entregues de productes i la cosa doncs ja s'està deslligant. Vale, hi ha hagut un momentet i no estàvem acostumats a que les coses no arribessin immediatament, però el comerç mundial continua sent-hi que... I llavors hi ha... hem estat veient en el grup de Telegram una pila d'articles i de links d'entrevistes de ràdio a gent, a gurús que bàsicament els inviten a la ràdio per dir que el món s'acaba, per dir que el
sí,
món s'acaba
sí,
i diuen coses i, llavors, a veure, hi ha gent que agafen i foten
i Marc, i diuen aquestes coses perquè saben que és la manera de que els tornin a cridar a la ràdio,
perquè els convidin a la ràdio, perquè els convidin a la ràdio i s'està acabant
sí,
el món contínuament. I el problema és que tu agafes i veus que escoltes el que dius o llegeixen els que diuen i llavors et donen alguna dada que dius sí, aquesta dada és correcta, però a partir d'aquí comencen a fer totes unes elucubracions i a muntar uns discursos de Doomsday que dius no, tios, no, no. O sigui, a veure, que hi hauran problemes, sí, però o sigui, el problema és com lo de la bolsa. És com
I,
lo de
perdona,
la bolsa.
I que si venen problemes no serà perquè ells ho sàpiguen.
Exacte!
Perquè si encertar, podem encertar tot. Això és com quan algú està, una dona està embarassada
sí,
i sempre arriba el típic que diu jo t'encertaré el sexe. No, l'encertaràs el 50% dels cops.
Exacte, i un rellotge aturat diu l'hora correcta dues vegades al dia.
A veure, hi ha una notícia positiva de que s'acabi el món. Diu, que s'acabi el món no. Que hi hagi una apagada de llum aquestes generals i tots se'n vagin orris. Diu, hòstia, diu l'Escarapel, si se'n va la llum, 9 mesos després, baby boom. I no deixa de tenir raó, eh?
És veritat, a Barcelona va passar el 86, que va haver-hi una apagada, estava...
A veure, quanta gent...
l'apagada, que TV3 va passar l'endemà la mateixa pel·lícula.
Hòstia.
Estaven fent la pel·lícula del Blake Edwards, el Víctor Victoria, i a mitja pel·li es va apagar la llum.
I tothom se'n va anar a fer nens. Vull dir que...
I, clar,
quanta gent és del 87? Bueno, 88 en aquest cas, no? Quina època de l'any era això? No recordes.
No sé si era, no sé quina, o sigui, no recordo.
Perquè va haver una apagada a Barcelona.
Barcelona es va apagar la llum a les 10 de la nit, es va apagar la llum i fins l'endemà.
Igualment jo crec que ara som molt més dependents de l'energia elèctrica, dic a nivell de la llar i tot, que fa 30 anys.
I de les comunicacions,
i de les comunicacions.
Raül. Això sí que és veritat.
Estem molt acostumats ara a dependre de tenir energia sempre. Nosaltres, perquè hi ha mig món...
L'únic que es podrà comunicar és el Tomàs amb la seva ràdio i una pila de cotxe.
I no només em podré comunicar des de
no, perquè va endollada, segur.
Aquí t'equivoques. Jo puc alimentar-la d'uns panells solars portàtils. De fet, ho estic muntant...
Jo seré
la unitat mòbil de comunicacions d'emergències de Mossega la Poma si passa alguna cosa.
Ah,
crideu-me, jo vinc a casa, ens podem comunicar per digital...
No, perquè no et podem cridar.
Jo t'hauré d'enviar una paloma mensajera.
Clar, pues m'envies una paloma mensajera, serà per Terrassa.
Podràs parlar amb algú de mil
jo obro la finestra, fot un crit i em sents des de Terrassa,
No, no, però és dir, no, una bateria d'aquestes de liti, fosforo, no sé què més, vale? Que no són les de... No són les de ASIC, són unes bateries diferents. Amb un panell solar i un adaptador, perquè regular, diguéssim, la intensitat de la càrrega de la bateria, i escolta'm, tenim permesos de fotre el cunyàs, Vull dir que cap problema, xatos.
No t'escoltarà ningú, però...
Sí, m'escoltarà...
La penya vols voltar aquí,
m'escoltarà mig Estats Units, perquè als Estats Units hi ha, els radioaficionats fan com dos tipus de sortides o concursos que es diuen pota i sota. ¿Vale? Pota és parks on the air, que activen parcs des de mòbil, vull dir que van això tenen una antena en un arbre i des d'allà amb una bateria i una emissora de ràdio i van activant els parcs i això hi ha una tradició enorme, perquè a més als Estats Units existeix una tradició enorme de parcs nacionals. I això es diu pota, parks on the air. I l'altre es diu sota, summits on the air. És gent que va amb la motxilla, una antena d'aquestes portàtils, puja puja a la muntanya.
A dalt de la muntanya.
I des de dalt.
I ho fan dos cops a l'any, dius, això?
No, els potes cada cap de setmana. I els sotes cada cop en volen.
Hòstia, que friquis, tio.
Sí, sí, tot és.
Però és que hi ha gent per tot.
Doncs podràs parlar amb los yogui. Mira, veus?
Claro.
A Yellowstone.
Ai, a Yellowstone, perdona. Sí, sí.
Llavors és, ara que tothom està parlant, per exemple, el tema de l'apagada, perquè van haver-hi els austríacs que van dir que l'exèrcit va fer un pla de contingència.
A veure,
va fer un pla de contingència.
Que està molt bé que l'exèrcit...
No,
no, els suïssos ja porten plans de contingència tota la vida, però està molt bé que l'exèrcit austríac ho faci. Si no tenen més coses a fer.
És que en general, vull dir, clar, per les infraestructures, com una empresa, tota empresa té, o hauria de tenir un pla de disaster recovery en plan de, jo què sé, li cau un meteorit al data center on tinc les dades. Sí. Això no vol dir que caurà un meteorit allà. Però tu has de tenir un pla per continuar el negoci si passa una cosa inesperada.
Les Apple Store és brutal, eh? Fan servir unes pissarretes amb uns bolis i unes històries guais.
Em van explicar d'una empresa que tenia els data centers a les Torres Bessones. Mm. Que tenia el SAP muntat en a les Torres Bessones i tenia un backup a Europa. El problema és que els programes amb ABAP estaven tots allà. Tenien les dades però no tenien els processos.
Sí, això és una altra, que quan es fa un disaster recovery molts cobres per tenir el document, però tu te'l mires.
Tens les dades però els processos te'ls has de repensar.
És que, a veure, el disaster recovery de veritat, que és un disaster recovery plan, no només es dissenya sinó s'executa diversos cops a l'any per provar-ho.
I el pagues perquè és car, perquè vol dir que has de tenir
simulacres,
tot,
no?
Doblat. I clar,
sí, no aixecada, molt... no aixecada tota, però sí definida. En temes de cloud, sí, sí. Per exemple, no cal que la tinguis doblada.
Clar,
però...
el cloud ajuda molt en això, és veritat, sí. Però igualment que són diners, això, i moltes empreses si han de retallar, doncs retallen per aquí.
Jo crec que...
Explicaven els de Foursquare, la gent de Foursquare, un dels anècdotes que es peguen de Foursquare quan estaven engegant allò el 2006-2007, que tothom era l'alcalde del bar de la seva facultat, coses així. Jo havia sigut alcalde del bar de la FIP, una cosa així. Es veu que van tindre una apagada en l'edifici i per mantenir-ho corrent tenien uns generadors i a la planta 12 de no sé quin collons d'edifici de Nova York i ja tens a tots els developers pujant a escales amunt i avall amb bidons de gasoil. Això ha de continuar funcionant perquè... Foursquare no es pot parar i escolta, pues, generadors i allà a planta suposo que devien obrir aquelles finestres i...
De fet, els data centers, bueno, sí, tots, però jo n'he vist que dintre del seu pla de contingència de si em quedo sense llum o si tenen com diversos plans i al final és que tenen generadors de gasoil a l'edifici
i dipòsits de gasoil
i els engeguen i a més de tant en tant els engeguen per comprovar que allò funciona i tot.
Això no és nou, per exemple, els hospitals de Catalunya també, a part de que tenen, diguéssim, doble xarxa d'elèctrica, també de dades, etcètera.
Sí, però els TPDs també tenen tot doblat, i a vegades triplicat, però com a últim recurs tenen a arrencar la caldera de tota la vida.
De totes
però
maneres, que... el gasoil que dona cobertura en aquests generadors està tan car que no els durarà ni un parell d'hores, perquè si heu anat a posar benzina, això ho deia l'Oscar Apple, diu flipando perquè està el gasoil caríssim. Jo et puc dir que el gasoil, la 95, de totes estan caríssimes.
Està tot caríssim. Però fixeu-vos una cosa, hi ha algú que treu un pla de contingència, perquè ja havíem parlat amb Mossega la Poma, no sé si va ser en Redordín, quan parlàvem del tema, quan parlàvem del solar i ell ens va explicar
que,
això, doncs, que hi havia hagut problemes. Que estan parlant dels temes dels solars i deia, és que el problema dels solars és que generen problemes amb les freqüències de retorn a dintre de la infraestructura, perquè venen de molts llocs, llavors no s'alineen, i ell va explicar que havia hagut problemes de sincronització de la xarxa europea.
Parlant d'interferències, que ahir em va passar una boníssima parlant de ràdio, jo puc transmetre com a radioaficionat amb llicència en diferents freqüències, ¿vale? Transmeto en bandes altes, perquè diguéssim és on hi ha més gent i és més fàcil, però mira, l'altre dia vaig començar a fer proves amb bandes baixes, 80 metres, que això són uns 3.500 megahertzos, i estava fent emissió i de cop i volta se m'engega a música a tope al HomePod gran. Sí, i era de nit, era relativament tard, perquè són hores, hores que tinc per jugar. Sí, a 80 metres, a 3.500 megahertzos, no sé què passa que algun dels harmònics dispara els HomePod. Brutal.
Bueno, doncs això ja ens ho havia explicat en Redordín, que això, però de cop i volta ara algun periodista s'entera, li fan la pregunta a la ministressa i tots els periodistes del món, és que el món s'acabarà, documentals de TV3, el meu fill petit em diu, papa, hi haurà un apagón? No! No! Al contrari, o sigui, precisament s'estan prenent mesures per evitar que hi hagin apagons i segur que hi ha infraestructura, hi ha inversions en marxa per,
no és
per corregir aquest
el
tipus
problema
de problemes
és que els preus
i són proves
caríssims.
De carga.
El problema no és d'apagons.
O sigui, hi ha problemes.
Problema
no, però
no
a veure, poden
i que Àustria depèn molt dels països externs, no? Exteriors,
no, no.
Per la seva energia.
No com nosaltres.
No.
Pot ser que es cremin alguna estació de transformadors o alguna cosa així, doncs sí, vale. Doncs pot haver-hi coses, però bueno, doncs que haurem d'agafar i potser pagar unes quantes coses i tornar i engegar-nos unes quantes, però no vol dir que ens estarem setmanes sense engegar la, setmanes amb un apagón, com s'ha dit, com ha dit el senyor aquell que sempre explica que ens quedarem sense energia. I no tinc ganes de dir-ne el nom, és dir, per favor, continu, sí, és un senyor que no, hi ha senyors, però aquest o l'altre, el Niño Becerra, que sempre està dient que l'economia se'n va a la merda. No, tio, no, o sigui, és dir, aquest senyor se'ls hi fot el micròfon perquè per dir això, o l'altre dia que van ensenyar una entrevista, dient, no, ens acostumarem a no trobar coses a les botigues perquè no hi haurà res i haurem de tornar cap endarrere, i d'això és com una espècie de porno de l'apocalipsi, i llavors hi ha
però Marc, perquè això és el que atrau a la majoria de gent, si per què les notícies sempre obren i parlen molt de les gràcies? Perquè quan donen bones notícies la majoria de gent no li interessa. Jo no sabria dir per què és, perquè a mi em flipa des de sempre això. Però tu mira totes les... Quines són les notícies que més triomfen? Quan va arribar el Piqueras a Telecinco i tot això. Mm. És que afegir soroll d'ambulància
de
fons, clar. Que afegir soroll,
i que fins i tot avui dia et parlen de qualsevol cosa i veus la imatge de fons del volcà de la Palma, saps? De la
Rússia.
Dius, clar, però que m'estàs parlant de futbol. Què té a veure el volcà de la Palma?
A mi els volcans sempre m'han agradat, però els dinosaures m'han agradat sempre més. O sigui, per això ara parlen del drac de Komodo que vol muntar un... No, o sigui, al final es diu una mica de calma, una mica de tranquil·litat. O sigui, a veure, que tu vols tindre una estratègia a casa teva i tenir algunes bateries i tindre un SAI i jo què sé, tindre una bombona de butano i una estufeta i potser un fogonet per si estem dos dies d'allò i tens problemes, vale, i tingues una miqueta de... algun lloc tingues uns pots de cigrons i una miqueta d'arròs i potser un...
A veure, i també ho visquis, vull dir, si veus el Pirineu, pues jo entenc que puguis tenir com un pla B per si, jo què sé, et quedes sense calefacció dos dies.
Has de fer-ho.
Però els que vivim a la costa, mira, si em quedo dos dies de calefacció, amb mantes puc estar fet jo... En casa meus pares, quan jo era petit, no hi havia calefacció i vivíem la mar de bé, que pues, fa fred, et poses una manta dos dies i no passa res.
Sí, sí.
També s'ha de tenir una mica sentit comú d'on vius, clar.
A més, hem de tenir en compte una cosa, o sigui, una, dos, o som full survivalists, i llavors a casa teva, allà on vius, et muntes un búnquer de 80 metres quadrats.
Si no hi ha búnquer, si no hi ha búnquer,
no val.
Amb què viures
per dos anys, amb què viures de dos anys, però si tu el que tens un quatre, tens un rebost amb una miqueta de conserves per aguantar una setmana, no resols cap problema. O sigui, si te'n vas més enllà d'aquesta setmana, vale? Si tu tens per dues setmanes i la gent se li ha acabat fa una setmana, el que necessites és una escopeta per defensar-te dels altres.
Ja.
Perquè vindrà un apocalipsi zombis, no.
És que t'anava a dir, però és que amb el búnquer passa igual. Tu pots tenir un búnquer de puta mare.
Necessites una metralladora i un camp de mines.
Clar, i energia perquè el búnquer puguis veure, perquè un búnquer tancat sense electricitat de cap tipus no t'hi veus. Que això la gent
i t'ho ofegues.
Ah, tu fegues, no veus, clar, és que, no, que la cosa no està així.
Diu l'Escarapel Ludo que diu, tinc entès que si marxa el llum, els que teniu plaques no tindreu llum perquè l'inversor es desconnecta.
Correcte, correcte. Si tu tens una instal·lació de plaques sense bateria, sense bateria, la configuració estàndard que es recomana és que quan la llum de fora s'apagui, s'apaga, l'inversor s'atura i no injecta corrent cap a fora, perquè el que podries fer és carregar-te amb un electricista. Perquè si hi ha un senyor arreglant l'electricitat al teu barri, doncs, clar, en principi la corrent està parada i poden treballar, i en canvi si tu de cop i volta l'injectes 220, te'l pots pelar.
Vale? Però si tens bateries i les tens carregades, tu pots tirar bateries internes.
Llavors, quan tu poses un inversor que suporta bateria, es fa una connexió diferent, vale? Perquè per entendre'ns, ara jo el que tinc és tinc l'entrada de corrent del carrer i tinc la sortida de corrent de l'inversor i entren en paral·lel cap a casa. I en principi sembla ser que s'equilibra automàticament i en funció si la casa consumeix més o menys, doncs ho consumeixo de les plaques o les plaques injecten cap a fora o entra corrent cap a dins.
Ostres, però això vol dir que si se'n va la llum, tu et quedes sense llum,
sí,
també, no?
Si jo tinc una bateria, si jo tinc un sistema amb bateria, llavors tinc que tindre un inversor amb una connexió diferent, en la que la casa té un circuit diferent que depèn de l'inversor, que depèn de l'inversor, que depèn de l'inversor, i llavors el que fa la corrent, llavors la corrent està només connectada contra l'inversor, i llavors l'inversor el que fa és o utilitzar carrer, corrent del carrer per carregar la bateria i alimentar la casa, o injectar la corrent quan la bateria està plena i la casa no consumeix cap al carrer. Però, és a dir, has de separar el circuit, i l'inversor ha de saber que si a fora no hi ha tensió, no d'allò, és un tema de seguretat. Amb la qual vol dir que si tu vols ser independent necessites la bateria, això és correcte.
Sí.
És correcte. És una de les sorpreses que em vaig donar, però clar, al final també té sentit, perquè jo què sé, tu estàs fent el que sigui, i quan tu tens una instal·lació fotovoltaica, l'agulla de la generació va amunt i avall, passa un núvol i estàs de 4 kW a 700 watts, no tens una potència estable, necessites una bateria per estabilitzar-t'ho.
O sigui, la bateria no només és necessària per la nit, diguem-ne, sinó que durant el dia també té la seva funció.
Clar, o sigui, encara que, o sigui, per exemple, si encara que tu no vulguis tindre una instal·lació una instal·lació d'autoconsum ple, la bateria el que et permet és racionalitzar i sobretot fer això, és poder-te desconnectar, tindre la possibilitat si vols, que de fet jo crec que és el proper pas que jo vull seguir, però necessites una inversió específica.
Sí. De fet, la gent que està completament desconnectada a la xarxa, crec que el que fan és que la instal·lació alimenta la bateria i de la bateria consumeix la casa.
Sempre. Exacte, exacte. Exacte.
Molt bé. Bueno, doncs deixem ja l'apocalipsi zombi i només
comentar una cosa, és dir, només és pensar i tindre afinat el detector de bullshit, el detector de bullshit quan llegim aquestes notícies o les escoltem a la ràdio o ens les foten per la tele, és dir, normalment les coses són més complicades de lo que ens pensem. I és que ens estan donant la papilleta. Ens estan donant la papilleta. I el fotut és que la cosa gorda que et pot passar i et pot canviar la vida durant anys, fot dos anys ningú parlava de les pandèmies. Només en Bill Gates, en TED Talks, o el llibre d'en Dan Carlin que va sortir, que es diu The End is Always Near, vale? Que això sí, el Dan Carlin, el podcaster de Hardcore History, va treure un llibre, al final està sempre a prop i poden passar totes aquestes coses, i et pot venir una guerra, i et pot venir tot tipus de coses, i poden venir, però no la que surti al diari.
No, això és com lo del, això com lo dels els Near Earth Objects, els meteorits aquests que podrien algun dia impactar la Terra, que no coneixem, ni crec que ni el 10% dels que hi han, perquè no s'hi dediquen més diners tampoc. El dia que en trobem un que ve de pet cap aquí, llavors a córrer, vinga inversió, vinga no sé què, però són, bueno, aquestes coses que és com les pandèmies, com que mentre no ve ningú li preocupa, no, ningú vol dir,
bueno, si fa cerques de cràters, de cràters de, bueno, a principis de segle XX a Rússia va haver un cràter de l'hòstia,
de la prova de l'hòstia,
de l'hòstia. Bueno, i ara fa uns anys a Rússia també que van caure aquells meteorits, sí.
No, la probabilitat que es passi alguna cosa...
A principis de segle XX va ser immens.
La probabilitat que es passi una cosa greu no està aquí, està en un cotxe. O sigui, tu pots fotre't una pinya en un cotxe, que és la probabilitat més alta de que es passi alguna cosa no programada. En tot cas...
I sortir de la banyera.
També.
Sí, jo crec que són les activitats més... No, la que sigui. Sortir de la banyera i anar amb cotxe són les activitats de més risc.
Però tu, Marc, ja t'has posat el telefonillo aquell que va amb ventoses per
no, jo m'he posat plat de dutxa, m'he posat un plat de dutxa fantàstic, d'aquestes que no rellisquen, i és estupendo. Llavors et poses una escarxofa d'aquestes que fa efecte de pluja, vale? Sí. I et pots dutxar amb càmera lenta.
Bueno, ara que ja
i agradar-te, no? Et vas així com
vas tocant. I fa servir el sabó que necessites i...
Vale. Dit això, que el món no s'acaba demà, ni aquest any, ni que hi haurà tot això,
però,
que
però també és a dir, és una miqueta, és perquè comencem a agafar i fotre'ls i botifarres,
sí, sí,
a tots aquests gurus de l'apocalipsi que al final només tenen accés al Medis i surten les entrevistes, surten els postos perquè diuen que el món s'acabarà. Hòstia, en Santiago Niño Becerra fot 20 anys que està dient que hi ha una crisi econòmica, que estarem tots amb calçotets pel carrer.
Jo una cosa que li dic sempre a tothom és, tu fixa't en els mitjans de comunicació quan parlen d'un tema que realment coneixes,
la caguen contínuament,
vale? Llavors excepte. Pensa que tots els que no coneixes estan fent el mateix. No perquè tu no el coneguis vol dir que d'aquests sí que en saben i sí que estan dint la veritat. Penseu sempre en una cosa on tu ets expert o experta, quan escolteu un mitjà de comunicació de parlar, que, com acabeu amb les mans al cap dient, però què diuen?
Però la ministra de Defensa perdona, no també, és un mitjà de comunicació.
També ho
fan
els oients de mossegar la poma, que posen les mans al cap contínuament, però què dicen, eh?
Però ells amb raó.
Amb raó. Bueno, una altra cosa, dit això, és veritat que no s'acaba el món demà i tal, però no treu que ens repensem determinades coses, ¿vale? I ara portem programes dient-li a la gent que repensi determinades coses, que, o sigui, que repensi el seu futur. Jo crec que tots hem de repensar com consumim i què gastem i el
residu. Hem
de repensar-ho.
I per això quan et compres un cotxe que freni bé i que tingui control d'estabilitat i que tingui ABS i que tingui airbags i poses el cinturó de seguretat i a més
exacte,
a més intentes...
Sí, per mi l'exemple més clar és això. Per comprar-te un cotxe amb airbags, oi que no deixes de posar el cinturó? Per comprar-te una moto amb frens ABS, oi que no deixes de posar el casc?
Exacte.
És que són coses que no tenen...
I no deixes de tenir una assegurança. I no deixes de tenir una assegurança.
No, o, bueno, el pitjor de tot és la gent aquesta que es compra un cotxe que té ABS, frenada regenerativa, tal, i van drogats i borratxos conduint i sense el cinturó posat. Vale?
Vale,
bueno,
aquest és... Però, o sigui, al final és dir, tu has de... O sigui, hi ha moltes coses incertes a la vida... Vale, però jo us dic molt bé, què és el que pots fer tu per minimitzar el teu risc i la teva exposició? Tens, o sigui, d'entrada, per exemple, si tens criatures, el que tens és una assegurança de vida. Ja està, i tens una assegurança de vida i amb algunes coses intentes doncs tindre precaució, i ja està, però
si tens criatures segurem... o una hipoteca, que ara també per la hipoteca em fan fer una assegurança de vida.
Saps que això no és
saps
que això no és legal,
quan tens fills
no?
Te la fas tu perquè vols deixar-los alguna cosa a ells. Això és el banc que vol que si ets palmes ells cobrar.
Que sàpigues, Magma, que això no és legal.
No és legal, però com que et donen bonificacions per fer-ho...
Ah, bueno, clar.
Exacte.
Et donen el preu.
Però tu ho fas i l'endemà el dones de baixa. Jo tenia la hipoteca que em deien.
No, si no puja el tipus...
Assegurança.
Un moment, el matís és important. Que quedi clar que no et poden obligar. Vale? Una altra cosa és que digui, mira, nen, em caus molt bé, i per, com a premi absolut, perquè em caus de puta mare, si et donem la hipoteca, et rebaixem un no sé què, si ens fas una assegurança. Però això és una altra
cosa. Això és el mateix. Abans t'obligaven. Quan els hi van parar els peus, què han fet? Si volen donar una hipoteca a l'1, diuen que la dona era l'1,3, però que si et fas l'assegurança te la donen a l'1.
1,3 no, 2, algo.
Bueno, si vols la hipoteca te la faràs, i si no, pues, sí. Però la veritat és que avui en dia hi ha moltes opcions per anar a llocs. No us deixeu entabanar.
No, el que també es pot fer, el que passa que no ho fem, clar, és, vale, d'acord, em faig la hipoteca, vale? Em faig l'assegurança de vida, em dones l'1,1 o el 2 o l'1, el que sigui, després me'n vaig...
I dono de baixa l'assegurança.
No, però depèn, això és el que et podia fer abans.
No, no, dones de baixa l'assegurança però torna a pujar, eh?
Clar,
això
perquè
ara
t'associen a l'índex.
O si et treus l'alarma que t'han obligat, també tornes...
Sí, ja està dit el contracte. Et diuen que si tens tot això és a un interès i si no ho tens és a l'altre...
Perdoneu, però això és una puta màfia. És una màfia, tios. És una autèntica màfia. Vale, deixem de parlar de que el món s'acaba.
Us he dit mai que tinc una hipoteca en la que pago zero d'interès? Literalment.
Zero?
Ostres,
i com
zero, és això? Zero, només pago capital.
Hòstia, però això... Parla amb el Magma, que em sembla que encara no ha signat, no?
No, que jo encara no he signat, eh?
No, però va ser una combinació de coses, però sí, sí. I un judici pel mig per la clàusula terra i com està ara l'Euribor i tot això. Però és que m'ha quedat una hipoteca que estic... de fet, és negatiu als... I només pago...
capital.
Només pago, bueno, capital.
Pues ets una...
És molt guai, això, eh? O sigui, quan cada cop que pagues, pensar que el banc està palmant pasta, perquè el banc està palmant pasta amb la meva hipoteca. Us ho juro que és un subidon que...
Sí.
Home, a més no tens cap incentiu per redimir-la.
No.
Cap ni un. De fet, jo estic convençut que arribarà un punt, dintre d'uns anys...
Tu pots pagar un euro
que
cada
el banc
mes.
Em cridarà.
Que què?
El banc em cridarà.
Ah.
Perquè els hi sortirà pitjor tenir-la que no tenir-la. Però escolta, ja
s'ho farà.
Ja s'ho farà. Clar, perquè al final és un import, uns diners, que ells han de cobrar, no tenen interessos, per tant van perdent diners també.
Clar, no, i a més ara la inflació està pujant.
Ah, per això dic que jo... Jo encantat. Jo, de fet, amb aquesta hipoteca guanyo diners.
Què dius que s'ha de fer?
La renda, a més, puc recuperar una part, que és, com que és prèvia a canviar la llei.
L'únic escenari en el que la inflació no et molesta és quan tens hipoteca. Perquè tu tens una hipoteca amb un valor fix i cada any, i cada any doncs...
No et molesta si tens hipoteca amb valor fixa, ¿vale? Si la tens variable...
Que en el meu cas és variable, que per això se m'ha quedat negativa, eh? Mm. Però bueno, llavors la inflació són els tipus d'interès. Però sí, sí, et dic que jo...
Per tant, és recomanable fer-la fixa, ara.
Ja sabeu una cosa, que la millor hipoteca aquella que no tens. Això segur.
Sí, sí, sí. Sí.
Això, Magma, de quin tipus t'ho has de mirar molt bé, tu. Per norma general, si tots els bancs te l'ofereixen d'un tipus, mira't bé la de l'altre.
No, no m'ofereixen cap, o sigui, em diu que tri.
Ah, vale, doncs jo dic que...
I llavors, no, també el temps és important. Primer perquè pagues molts diners...
El temps, els estalvis que et deixin els teus tiets, tot és molt
el temps
important.
És important, sí, perquè, a part del que paguis d'interessos, hi ha un tema mental, vale? Perquè ara ets jove, però d'aquí 10-15 anys la hipoteca se't farà molt feixuga, vale? Si no la pots anar liquidant.
Sí, no, per això et dic que el tipus d'interès és molt important, sí. Perquè pensa que amb la inflació també l'import que pagaràs, segur que ja et dic que t'has de mirar, però a tu et suposarà menys problema que ara. És a dir, jo quan vaig començar a pagar la hipoteca, el que pagava d'import, independentment de la jugada mestra que m'ha sortit després, em suposava més percentatge del meu sou que ara. Primer, perquè passa el temps i les coses normalment pugen els preus, i segon, perquè normalment tu, si vas fent carrera, cada cop guanyaràs més diners. Per tant, el percentatge que hauràs de dedicar del teu sou a pagar la hipoteca anirà baixant. Per això dic que has de jugar molt, també. Aquí no sé per què estem parlant d'això. Però no és només el que pagaràs d'interessos, sinó també la càrrega que et farà tu a nivell econòmic els propers 20, 30 o els anys que posis. Suposant que tu també cada cop guanyant
diu,
més diners.
Diu el web, ara que estem parlant del tema de les hipoteques, el web Barcelona a Twitch ens diu: el tema de l'assegurança de vida queda registrat a l'escriptura del pis. Jo no sé si queda registrat a l'escriptura del pis, queda registrat a la compra-venda, ¿vale? I sí, sí que queda, perquè si hi ha un préstec hipotecari i és una condició de la qual tu et beneficies d'un estalvi, si acceptes aquesta condició òbviament queda reflectida en la compra.
En el contracte,
o a la hipoteca, sí, exacte.
El contracte hipotecari.
És normal.
Sí, et deu quedar perquè a més és una assegurança de vida en què el beneficiari és el banc, no és la teva família. O sigui que ja ho deuen tenir atado y bien atado.
Sí, home, clar.
El que passa que si la casa està hipotecada també surt a l'escriptura.
Bueno, nois, deixem de les èpoques apocalíptiques, anem a la part més estàndard de mossegar la poma. Avui vull parlar perquè tinc una notícia interessant i és que els píxels...
Jo aprofito per tirar la bomba de fum.
Vale, doncs pues fumeja.
Vale, us deixo la part divertida a vosaltres. Jo he parlat de la part dura.
Presente. Vale, Raül, una abraçada. Anem a la part de contacte, que avui tenim un nou mecena, xatus. Vinga.
Umbré.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegadapoma.cat.
Molt bé, macos. Doncs ràpidament, comentar-vos això, que tenim un nou mecenes.
Hombre, feia setmanes ja que no teníem...
És cert, teníem des del mes passat, des de l'octubre, que no en teníem cap, ara estem al novembre, i a l'Oriol Ponsa li donem des d'aquí una abraçada.
Besitos, besitos.
I molts besitos. A més, és boníssim perquè normalment quan algú es fa mecenes jo li escric des de la xeta i doncs li dono les gràcies personals, li envio el correu i tal i qual, i aquest ens ha contestat l'Oriol i diu: mira, m'agrada molt el programa, us segueixo des de fa molt de temps, i ho diu Apple. I això que ho diu Apple... Vull dir, bueno, pues, escolta, ja té mèrit que dient se mossega la poma tinguem seguidors que ho dien a peu, ¿vale? Però bueno,
està bé,
però sí. Nosaltres ja dies que també, eh?
Bueno, avui és important, no? I ho destacaré després perquè ho tinc com a proposta, però avui és important que ja que estem, diguéssim, setmana d'arribada del Black Friday, que si el Black Friday l'utilitzeu per comprar coses a Amazon, en recordeu-vos d'entrar a través de l'enllaç que posa afiliats a la web de mossegalapoma.cat, i allò que compreu, el que sigui, ens caurà una petita comissió sense que us costi a vosaltres ni un cèntim més. Vale? Dit això, notícies de tecnologia, que no seran moltes perquè el Magma avui té truquis, vull dir que tampoc hem de parlar de gaires coses.
Sí,
jo l'única cosa que tenia anotada aquí Ho dic perquè sempre li critiquem a Apple que si els teclats papallona, els teclats que no sé què, que si la touch bar, que si no funciona això, no funciona l'altre. I es veu, aquí encara no hi ha usuaris, però als Estats Units que sí que ha sortit, que hi ha un huevo de problemes amb els Pixel 6 que van sortir ara fa un parell o tres de setmanes, ¿vale? Tant de pantalla com de Bluetooth i altres problemes, eh? I tant en el nou Pixel 6 com el Pixel Pro 6.
Veurem si el servei postventa
és igual
que el d'Apple.
Però tampoc és que sigui un telèfon mainstream, o sigui, és una cosa molt estranya.
Però té el seu... A veure, igual que...
Té el seu públic, eh? Té el seu públic. Normalment developers d'Android.
Developers d'Android i gent...
I el que vol una experiència pura d'Android.
Exacte, o sigui, pureta d'Android, que jo l'entenc, eh? Jo si fos d'Android... Hòstia, li donaria... O sigui, ja sé que no és el millor telèfon, amb la millor càmera...
Jo m'agafaria un Xiaomi, perquè està tot tan copiat d'Apple, que està els serveis, el backup, tot és igual que el d'Apple.
Hòstia, el servei d'Apple Magma és bo. És bo.
El servei per telèfon postventa.
Bueno, sí, el servei postventa és bo. No vol dir que al 100% de les vegades solucionin el problema, segur que a voltes.
Però pots contactar amb ells.
Sí, va, us explico.
Hi ha poques companyies que després de tenir un producte tu puguis parlar directament amb el fabricant.
Sí. Però ells saben que tenen una relació de molts anys amb els clients i et van venent coses i et van venent coses.
Us explico l'anècdota, vale? Mira, i així també faig públic a tota l'audiència com ha acabat el tema de que me compro un Windows. Pues no, m'he comprat un Mac Mini.
Vaya, vaya, s'ho ha repensat, eh?
És que ho explico ara que no està el Raül, perquè hagués dit, vaya vellita.
Quina sorpresa, quina sorpresa. En Tomàs s'ha comprat un Mac.
Sí, rectificar no, però mira, és de savis,
Tomàs. De totes les persones, de tots els consells i coses que s'han dit, que jo he anat sentint al grup de Telegram, al grup que tenim nosaltres privats de gestió de Mossega la Poma, on esteu vosaltres, el Rai, el Raül i més gent, em quedo amb una cosa que em va dir el Rai. Em va dir, Tomàs, tu estàs segur que un Mac Mini amb M1 no et faria el servei? I quan em va dir allò, em va quedar en el backlog, saps? I perquè jo vaig processant les coses del backlog.
Exacte, perquè
i un dia
el
vaig
teu
pensar,
problema era més de RAM que de processador, no?
I d'actualització de les coses, vale? O sigui, de tenir un sistema més actual perquè el que tinc és del 2015, vale? Va haver-hi un moment que em vaig processar aquelles paraules que vaig dir, hòstia, doncs, tens raó, jo no necessito una pantallaca que lo flipes, ni un monitor de no sé què, ja tinc el meu monitor extern. Vull dir, no necessito una gràfica brutal, no. Necessito pues, gigas de RAM, perquè ja jo, per molt que diguin que és molt més eficient amb l'M1, ja no em fio de les 8 punyeteres gigas, i 256 gigas de disc dur em queda molt curt, ¿vale?
Si a mi em faria molta mandra un ordinador amb 8 gigas, eh? Això no ho tinc jo
però és el que jo tenia, jo és el que tenia del 2015, eh? Marc, que és el que vaig poder pagar amb el Book Pro, és això. I mirant, ja fa dies que anava buscant un refurbish, ¿vale? A Apple, vale? A la web d'Apple, un mini restaurat amb aquestes característiques, no dels bàsics, sinó dels...
Que per cert, l'índex de fallada és molt més baix dels refurbished, perquè passen molts més testos
que
els nous.
Sí. Doncs,
és molt més fiable un equip refurbished.
Però no tenen aquell olor de Mac nou.
No. I la caixa és diferent.
És aquell olor de Mac nou.
La caixa ja no la pots vendre per 5 euros a Wallapop.
Bueno, a mi m'ha arribat, amb la caixa original.
Ui, està ple, eh? Està ple. És que el teu Mac no és un refurbish, en realitat.
Ah, exacte. Ara us explico la
perquè és d'un tercer.
Exacte. Allí voy. Vaig estar mirant tu Apple.
És un rechurrimanguis.
Sí, insisteixo, jo volia un Mac Mini, no del model bàsic, sinó del model, diguéssim, de 8 gigas, de 8 processadors i 8 GPUs. El volia de 16 gigas de RAM i mínim de 512 gigas de SSD, vale? I no hi havia molts de 8 gigas, molts MUs d'aquells bàsics que només tenien 4 GPUs, bueno, en fi, em va costar molt i de fet no vaig trobar refurbish a la web d'Apple mirant-ho diversos dies o diverses setmanes, i de cop i volta un dia magníficos, pum, apareix el Mac Mini que jo vull, vale? El demano, em va arribar ahir dilluns, hòstia, supercontent, em poso a més... no l'he copiat ni de la... O sigui, aquest Mac Mini no el volia carregar a partir de les meves dades que tinc a la còpia de Time Machine.
No volies restaurar la còpia?
No. Volia començar absolutament de zero. De zero, vale? Vale. I, hòstia, creu un usuari nou i em dona un error. repeteixo crear un usuari, em dona un error. I vaig trucar, no vaig trucar a Magnificos, vaig trucar al servei d'Apple, i va ser sorprenent perquè en aquest procés de registre jo ja tenia el Mac Mini vinculat a la meva compte d'Apple ID. Vale?
Vale, i
no, okay. No el podia utilitzar, no podia entrar, però va quedar vinculat perquè quan vaig entrar al suport d'Apple ja m'apareixia el Mac Mini com a registrat. Correcte, és curiós, eh?
Sí.
Total, sí, sí, perquè em va, vaig poder obrir un cas i dir que em truquessin ja, i sí, sí, et truquen de seguida, vale? I la sí. noia molt amable que em va atendre, vam estar mirant diverses coses, em va dir, no, apreta el botó del Mac Mini per darrere, deixa l'apretat molta estona mentre s'arranca, i així et sortirà el menú especial d'arranque d'opcions sí. especials, vale? Perquè ara funciona d'una altra manera que no com funcionava abans.
Sí, perquè fins ara era amb l'alt, no?
Sí, era mal, no sé què, i aquí ara no cal, ara li dones el botó d'engegar, el deixes apretat mentre s'arrenca i aleshores ja et surt el menú. I mirant, vaig arribar a un punt que em sortia ocult, no tot sencer, que aquell Mac Mini estava associat a un Apple ID que no era el meu Apple ID, perquè era una compte de Gmail, jo no tinc compte de Gmail. Vale?
Era un senyor García.
I aleshores la noia em va dir, mira, a partir d'aquí tenim dues opcions. Jo la que et recomano és que tornis a contactar amb la gent de Magnificos i que t'ho arreglin ells, perquè t'han donat un Mac Mini que no està ben restaurat. Vale? Perquè si t'ho faig jo, tot i que jo ja sé que tu tens la factura i tal, hem de començar un tràmit per regenerar aquest Mac Mini que ens pot portar a més d'un mes. Sí, sí,
perquè no saben si és robat, no? O si ha vingut d'alguna...
Bueno, suposo que passen tota una sèrie de checks, de checkings, no? De checks, que diu, dic, jo t'ho faig, no hi ha cap problema, però aturo, sí, no tanco el cas, el deixo obert, si em necessites truca'm i seguim amb el cas per aquí, però jo et recomano aquesta via, aquesta drecera, que a més és la...
Et permets una cosa, Tomàs? Digues. Això ja
això em passa per comprar barat, escenes... ja ho sé.
No. Això ho diria Coque. A veure, el nostre amic ara Mercenes que odia Apple, o sigui, bàsicament el que ens trobem aquí davant d'això és a l'utilitzar Apple i aquestes màquines que tenen el Find My Mac i que per tant són difícils de robar i que diguéssim ara no pots trobar iPhones robats. Vale, perquè el que pots trobar són peces d'iPhone, o sigui, et manquen l'iPhone
sí,
i te'l despecen, te'l despecen, o sigui, per les de poder desbloquejar. Llavors, la màquina no és teva, o sigui, tu no estàs comprant, quan tu compres un Mac no compres un hardware, tu compres una màquina que té una relació determinada amb una companyia determinada.
Sí, sí.
Vale. Evidentment tu aquesta màquina la pots fer servir, però si la vols fer servir amb tota la conya, doncs està vinculat. Mm-hmm. És una màquina que està vinculada...
I en els Macs és una mica més laxa, però amb els dispositius mòbils...
Bueno, però igualment tu penses una cosa, que en el moment en què tu agafes aquí i aquí i actives l'encriptació de disc dur i amb els Mac U aquests que tenen aquests controls d'arrencada i tot això...
Està vinculat al teu Apple ID.
És un d'això. I
a vegades...
El senyor aquell d'aquell Apple ID pot saber on està la màquina.
Sí, i a vegades el Toni s'emprenya molt, el Toni, el nostre pilot de capçalera, que diu que això, i no, sí, és veritat que et dona una seguretat per una banda, però el preu que pagues és aquestes limitacions que no li pots fer un...
Però,
sí, però tu imagina't,
aquí estem
procés...
sempre a la mateixa banda, és a dir, què és el que vols? És a dir, vols la facilitat d'ús i vols les funcionalitats, com les funcionalitats que donen els Apple Tags o tot aquest tipus de coses, vols aquestes funcionalitats o vols el control total? Si vols el control total, o sigui, bàsicament t'has de comprar tot el teu xip, t'has de comprar tu la teva placa, t'has de comprar tu la teva memòria, t'ho has d'ensemblar tu, t'has de muntar tu la màquina, t'hi has d'instal·lar un Linux i a ser possible pues, el Debian més hardcore que puguis trobar i llavors tindràs una cosa que tu controles en qualsevol altre d'allò,
escenari, sí,
a veure, en qualsevol altre escenari, a veure, tu tens un Windows i escolta, pues, s'actualitza quan li rota i veus que en aquesta màquina passen coses i que tu no
abans de pagar-se sempre, màquina. Que és com millor va abans de pagar-se.
Bueno, tu, escolta, jo ahir estava fent la màquina CNC fent un tall i a mig de CNC em surt una d'allò, escolta, vols reiniciar ara perquè tinc una cosa, dic, vés a cagar, tio, deixa'm...
Això està amb el Windows 7, no ho van resoldre, allò que dius que has de marxar d'un lloc, la pagues i el tio es posa a actualitzar.
No, ara ja ho fa bé, ara es deixa programat al vespre.
Amb el Windows 7 encara ho feia, això.
Però igualment et surt el missatge, estàs fent una cosa i... A veure, Ara fa 15 dies que estàvem al Congrés, era divertidíssim perquè cada dos per tres tens alguna persona fotent una presentació i el missatge d'actualització de Windows. Dius, però no pot detectar el mateix Microsoft que està fent servir el PowerPoint, que és un software d'ells, que tens un usuari que està fotent una presentació i li has de, i ha de sortir davant de tothom el missatge de Windows Update.
Això està bé amb el Mac, perquè quan estàs fent el PowerPoint es posa el mode no molestar automàtic. Sí, sí.
El mode no molestar, per favor.
També es posa quan estàs fent un Teams o alguna cosa d'aquesta. Segueixo, dues coses. Una, a l'Oscar Apple ens diu a Twitch, i aquest Mac qui el repararà? Suposo que fa referència al Mac Mini. El Mac Mini no és que estigui avariat, el Mac Mini funciona, l'únic que està associat a un Apple ID de la persona que, perquè jo vaig comprar un Mac Mini obert, vale? I per tant vaig tenir un descompte bastant interessant, per cert, ho dic per la gent que busqui.
Clar, pues, és una devolució que gestiona Magnificus, no Apple. Per tant, tècnicament no és un refurbish, sinó que és un producte obert, que això Magnificus ho fa sovint, no?
Però a veure,
i el baixa de preu i ja està.
A veure, el que no anava a comprar és un producte obert de fa 5 anys, no té sentit, però comprar un producte obert de l'any 2020...
No, i són ofertes que estan molt bé, perquè
sí, mireu-vos-ho, i amb telèfons també, vull dir que no només amb Macs.
Sí, i amb cables, i amb de tot.
Per tant, no és un tema de... El repara, o sigui, té 2 anys de garantia, aquests productes tenen 2 anys de garantia, com si els compressis nous, que és la condició per qual jo no compro a un tercer del carrer, sinó li compro pues, a Apple o a un distribuïdor oficial. Sí. Vale, una altra cosa. Hòstia, què està passant aquí, tios? Què està passant aquí?
Què està passant?
Quin és aquest mercat negre de les caixes dels iPads minis i d'això? Perquè diu el Carlos Tarrús que va vendre una caixa d'iPad mini per 10 euros a Wallapop. Però què està passant?
Bueno, perquè hi ha friquis que es fan parets de caixes i, o les deuen olorar. Com
hòstia, però no és un friqui, però són molts friquis que fan parets
de caixes. Sí. Hi ha moltes caixes a Wallapop de productes buits.
Jo també les tiro.
El que tingui una caixa d'iPhone original sense obrir...
Jo tinc una caixa d'iPhone original, del
primer
iPhone.
Però sense obrir.
Del que no va sortir aquí, del que va sortir... De fet, tinc hasta l'iPhone original.
Vale. Jo també, si la tinguessis sense obrir ara mateix ja està per un valor d'uns 30.000 dòlars. O sigui que, ojo.
També sé que
sense obrir, vols dir amb l'iPhone a dintre, la caixa.
Clar, això és com el meu amic Joan de Manresa, que són friquis de l'hòstia que compren, a mi algun cop me n'ha regalat algun, figuretes d'aquestes de Star Wars que estan amb el plàstic aquell que no el pots obrir, que... Pues el mateix, ha de tenir l'iPhone sense obrir amb el plàstic groguet i tal. I no s'obrirà mai, és clar.
Són els col·leccionables i...
Sí.
Bueno, hi ha gent que compra consoles, o aquestes que estan, diguéssim... Sí, tu compres algo original i quan te l'envien l'embales com si el anessis a aquelles maletes que l'embales a l'aeroport perquè no les saps que fas allà.
Doncs
embales la consola, una PlayStation d'última model, la 5 o la que última que és, la que sigui, no estigui jo al dia.
La 5,
doncs pues, no la fas servir. O sigui, amb el que costa trobar una, tu no la obres ni la fas servir. No,
l'embales
amb celofana com si l'anessis a embarcar, vale? I la fots a dintre.
I la deixes
allà. Sí.
I es va revaloritzant. Fins que s'infla la bateria i a lo millor veus que la caixa ja no és el que era, però sí.
Això em va passar
amb els iPhones.
A mi això em va passar a mi en el Mac, l'iPhone original, la bateria per dintre va petar.
Se li va inflar.
Li va entrar com liquidito a la pantalla. Como si se corriera, però per dentro.
O sigui, aquell iPhone ja no val res,
No val.
Lleig, Tomàs, lleig.
Ja sé que el símil és feo. Ja sé que el símil
lleig,
és feo.
Lleig, símil fe, lleig. Lleig.
Però bueno, és el que va m'havia ocorregut. Bueno, en tot cas, el tinc a l'iPhone i no serveix per res, però em fa gràcia tenir-lo. Us sembla que anem cap a les propostes?
Vinga, l'assumim.
Vinga, propostes.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs...
Digue'm, avui... Deixa'm dir la meva, que haig de fer...
Que has de marxar, vinga, doncs tira.
Sí.
Que, per cert, diràs... Aquí... Un moment, ara no marxeu tots quan acabem les propostes, que hi ha truquis.
Sí, sí, us guardo un truqui per després.
Vale.
Us deixo aquí un enllaç d'un enllaç d'aquí de Gen Beta.
Per cert, no l'has apuntat a l'alt guió, no?
No.
Vale.
Pecador!
No, l'he apuntat perquè el tinc al cap.
Vale.
Ja us el diré després. Vale. Us deixo aquí un enllaç de Gen Beta, que han fet un recull de cursos gratuïts, vale? Hi ha Machine Learning, SQL, R, i un de UML, que me l'he tingut que he tingut que tornar a fer servir l'UML, cosa que em pensava que només era per la universitat, per la feina, i us deixo aquí l'enllaç, això, són cursos, per exemple, aquest d'UML que estic fent jo és de la Politècnica de València, són cursos que estan molt bé i són gratuïts, vale? Us els deixo aquí amb un enllaç.
Però si ja n'hauries de saber d'això.
Clar, però he tingut que fer un repàs, he tingut que fer
repàs. Ah, un repàs.
Apa, bomba de fum.
Molt bé, perquè m'han trucat a la porta.
Molt, quines propostes més tenim, Tomàs?
Vale, doncs el que es deia al principi del Black Friday, que us deixarem també avui a les propostes un enllaç especial a les ofertes de Black Friday i avançades. Vull dir que avui mateix...
Ja tenim propostes de Black Friday.
De Black Friday. Però hi ha una en especial, que l'he destacat a banda, que és un iPad Air del 2020 de 10,9 polzades, que estava molt bé de preu a Amazon, vale? Vale, aquesta és una. L'altra proposta és un clàssic del novembre, vale? El Movember.
Que és, Movember?
Sí,
Movember.
Això ens ho fa Luis Hu, que diu que és... bueno, ja sabeu, això de deixar-se... Si no ho sabeu, els de tecnologia ho fem molt, que és deixar-nos el bigoti, i això vol dir que, diguéssim, que recaptem uns diners perquè després es posen en aquesta iniciativa, es donen...
Una cosa, com es fa allò de la recaptació de diners deixant-te bigoti? És una cosa que no entenc.
No, tu dius que tu deixes bigoti i aleshores quan algú et pregunta per què et deixes bigoti? Ah, perquè has de col·laborar amb Movember, i aleshores hi ha una guardiola o feu... i aleshores ja es posen els diners. Jo ho feia amb Acàpside, vale? Doncs... aquesta ajuda del Movember va, jo pensava que anava sobretot per la detecció precoç del càncer de pròstata i testicular en els homes, vale? Però a més ara s'ha ampliat i també aquestes donacions ajuden la iniciativa Movember i la ONG o l'associació que hi ha al darrere, també ajuda a la salut mental i a la prevenció del suïcidi. Vale? I acabo, perquè no tinc més, no sé si tens tu alguna altra proposta.
No tinc proposta.
Aquesta és molt bona, del Sinerbov. Diu, l'àlbum Metal de Pink Floyd fa... Fa 50 anys. Diu, atenció...
Fa 50 anys.
Diu, atenció, perquè és un àlbum molt especial, entre mig de l'era de Syd Barrett i el Roger Waters, i inclou Echoes, que és una... peça progressiva de 23 minuts, que és un clàssic de la música rock, imprescindible per entendre
els
70.
A veure, el disc aquest és, diguéssim, com els aficionats a Pink Floyd, diguéssim, la primera època dels anys 60 de Pink Floyd és una època molt
cinèrica. Roger Waters és el mur, és el mur, i Syd Barrett és l'època prèvia, que és més LSD.
Exacte. Sí, el que passa és que quan el Syd Barrett, diguéssim, ja està com una regadera i bàsicament el tenen que ingressar, de fet hi ha una cançó en algun dels discos dels finals dels 60 que es diu Ibiza Café, perquè bàsicament els hi desapareix, estan gravant, el Syd Barrett se'ls animba i el troben al cap d'uns mesos drogadíssim amb un cafè d'Eivissa, que anava d'aquest pal, i per això tenen que agafar i incorporar dintre de la banda, doncs, en el guitarrista, que és l'actual líder de Pink Floyd, que és el David Gilmour. El que sí que hi ha, el que sí que passa és això, doncs, que ha entrat al 70, ja diguéssim més passat el disco del Dark Side of the Moon del 73, el Roger Waters agafa i es fa càrrec, comença amb les seves lletres aquestes absolutament depressives i amb aquests significats estranys que té ell, i que evidentment porten al final un trencament de la banda a principis dels 80, perquè el Roger Waters s'ho vol emportar. El que passa que evidentment el que passa, doncs, és que els que Pink Floyd continua i el públic se'n va el públic se'n va amb Pink Floyd i no se'n va amb Roger Waters, i els àlbums de Roger Waters en solitari no els escolta ningú. Llavors, la cançó Echoes és molt divertida perquè és quan es dediquen a començar a experimentar, a fer coses experimentals, com bàsicament és com si tots els músics es donen unes directius unes directives de lo que tenen que fer, canviar tempos i tot, però toquen sense escoltar-se uns als altres i fan més coses. És a dir, és una obra conceptual, però a més,
amb una idea molt contemporània del que es fa ara, eh?
és una idea de producció, de postproducció, on la part, diguéssim, de postproducció és molt important, que és una miqueta el que passa avui quan hi ha penya que agafa i graven coses,
sí, que agafen una base i toquen mil instruments i es munten,
i es van fent coses i munten un vídeo combinat i tot aquest tipus de coses. Sí. I el tema Echoes és realment, realment impressionat. Tot i que, i llavors hi ha dos cançons més en aquí, n'hi ha una en la que fan servir com a soroll de fons, em sembla que és les cançons que canten a l'Arsenal, l'equip de l'Arsenal,
l'estadi, sí.
Que canten el You Will Never Walk Alone, i ho fiquen com a música de fons en el d'allò, i n'hi ha una altra que canten un blues amb un gos que es diu Simus, que el gos els hi va udulant mentre ells canten, que és molt xula. És un disco impressionant, boníssim, i que és molt més purga, diguéssim, jo que sé, el Dark Side of the Moon o el Wish You Were Here, que venen després, és molt menys polit.
Jo reconec que hi vaig arribar a Pink Floyd amb el Wish You Were Here, que és un disc que me'l vaig escoltar moltíssim a la seva època.
A veure, és que el Shine on Your Crazy Diamond et dona un puntasso que t'hi cagues.
Sí. I encara ara són d'aquelles cançons que escoltar-les et situa en un pla mental especial, vale? No et passa això amb algunes cançons, Marc?
El Shine on Your Crazy Diamond un té, és que compares, per exemple, el The Wall i sobretot Another Brick in the Wall part 2, compares amb el Shine on Your Crazy Diamond i sembla pop.
Sembla pop, que
el disc és acollonant, és una obra completa, i amb la pel·lícula de l'Alan Parker fent servir el Bob Geldof com a protagonista, que també és cantant, que és impressionant. Però a veure, realment aquest disc Echoes, i també un altre que m'agrada moltíssim,
per,
que és una flipada,
un moment, perdona, perquè...
que no sé si és posterior, un segon, deixa'm-ho mirar.
No, perquè és que està relacionat amb això, que no hi ha acabat de dir la proposta del Sinner. El Sinner parlava de l'àlbum i deia que mentre escoltàveu l'àlbum us llegíssiu un impressionant article que parla d'aquesta efemèride, que és de la revista, ara us ho dic, un segon que l'haig d'executar perquè me l'havia apuntat però no recordo el nom, Far Out Magazine, vale? De UK, vale? Es diu, el títol de l'article es diu Looking Back at Pink Floyd's Ambitions Experiment Metal 50 Years Later, vale? I està força, força bé, i a més allà teniu les cançons també posades.
I un àlbum que a mi m'agrada molt també, que és un àlbum estrany, que és el que surt, bàsicament la portada és una de les millors portades del món, que Aerosmith va agafar i va homenatjar, que és l'Atom Heart Matter, on bàsicament la portada és una vaca frisona amb un prat,
famosíssima portada.
I que després agafen els d'Aerosmith, agafen i foten un tatuatge i un piercing a la vaca i no sé quantes coses més, però el disco aquest d'Atom Heart Matter combinat amb el d'Echoes, és aquests dos discos, jo els tenia en vinil, abans que la meva mare me'ls tirés quan em vaig a casa.
Molt bé, m'ho seguis. Vaya tertúlia hem tingut avui, plena i farcida de temes variats. Molt
agraït. És que ens són bastant Pink Floyderos aquí.
Sí, bastant. Som de la corda.
Els has vist en directe, els Pink Floyd?
No els he vist en directe. He vist concerts...
Els vaig veure a l'Estadi Olímpic. Els vaig veure amb els porcs volant i tot.
Sí,
brutal. Impressionant. Moltes
gràcies a tots els oients, a tots els mosseguis, en especial a la gent que s'ha seguit l'enregistrament del programa en directe a Twitch. Merci per ser-hi, per dir la vostra. Intento, en la mesura del possible, anar traslladant els vostres comentaris, que ajuden a acabar de polir i perfilar els temes de la tertúlia. Merci, doncs, la setmana que ve més. Dos anuncis. Una, Vindrà en Josep Ruano, que té una nova empresa.
Hombre, ja t'ho anava a preguntar quan vindria.
Sí, sí, doncs ja hem d'acabar de tancar el dia, perquè ara estava, bueno, just els dies que enregistrem no li va bé.
Està de fira, ara, em sembla.
Sí, els dies que enregistrem no li va bé i hauríem o de moure una estona més tard o a veure com ho fem, això d'una banda. I l'altra, mira, ho anuncio, també vindrà en Roger Coll, que és un company que ara ha canviat, un company que venia a la Càpside i que ara està en una altra empresa. És un developer especialista en temes de criptomonedes, vale? En blockchain. I vindrà i ens explicarà coses superinteressants. Des d'aquí li dono una abraçada i molts ànims en aquest canvi de feina, de canvis que...
Professional.
Sí, sí. I ens va dir que sí, sí, que volia parlar de Ethereum, que és un tio que ha fet coses molt interessants per la comunitat open source de
Ethereum i de dApps.
Mm-hmm. Sí, parlarà d'això. Mm-hmm. Vale? Doncs vinga.
Molt interessant.
Adéu a tothom, ens retrobem la setmana vinent.
Ara no ve un truc.
Sí, és veritat, ara ve un truc.
Els viatges temporals
aquests
són complicats.
Temporals són l'hòstia.
Són molt complicats. Doncs, igualment adéu a tothom i la setmana que ve més.
Adéu-siau.
Doncs sí, Tomàs, sí, sol temporal i gran, eh? Perquè el dia que estàvem gravant feia un solet maco i ara, doncs, tempesta, eh? Aquí el poble, gripau, salamandres, les vaques es mullen... Bueno, ja sabeu, vida de poble. A veure, el truc que us porto avui és bastant senzill. Que sí, home, que sí. I és per aprofitar una característica que està des del PicSur, que no em sortia, i us el porto perquè l'altre dia a la feina el meu company i CTO, Joan Serra, em el va fer davant, me'l va fer davant meu, i jo, com que estic amb un MacBook Pro del 2012 amb Catalina, doncs no m'havia percatat. I resulta que els que sigueu molt maqueros, segur que us en recordeu, el truc aquest de... segur que l'hem comentat algun dia, de combinar PDFs amb el vista prèvia, no? Obres un PDF, o combinar PDFs o imatges o el que sigui. Amb el vista prèvia obries el carrusel de miniatures de l'esquerra i allà ja anaves arrossegant els altres fitxers per combinar. Doncs resulta que és de fa dues versions, tant en Big Sur com en Monterrey, és encara més ràpid. Em va agradar molt per això, perquè és superràpid. És una extensió del Finder, vale? Que en principi ja ve activada per defecte, però si no, a les preferències del sistema, a l'apartat, crec, d'extensions... Deixeu-m'ho mirar, aviam si és el... Sí, no? Apartat, extensions... Sí, extensions, que té una icona com d'un puzzle... Pues això, allà ho podeu mirar si està activat o no. Me'n recordo que el Joan em deia no, hòstia, sí, és molt ràpid, combines el PDF molt ràpid, però te'l fa amb l'ordre que vols. No, Joan, no, és superintel·ligent. O sigui, imagineu-vos que tenim una sèrie de fitxers, no? Doncs te'ls combinarà per l'ordre en què els has seleccionat en el Finder. M'explico. Imagineu-vos que tenim tres PDFs, no? I jo vull que el primer sigui el del mig, el segon sigui el de dalt i l'últim sigui el de baix. Doncs què haig de fer? Amb el command premut, haig de seleccionar per ordre, no? Per ordre, i després dir-li amb el botó de la dreta, accions ràpides, ho estic fent ara mateix, i llavors et surt crear PDF. I pam, ja te'l crea en el Finder, de fet ja se't queda el nou fitxer perquè li posis el nom, apretes l'enter i pam, ja el tens creat. O sigui, és superràpid i ja, abans ja ho era amb el vista prèvia, però ara des del Finder la veritat és que xapó. Molt bé. I veient el truc aquest em vaig adonar que aquestes opcions també les tenim, si les voleu tenir de sempre obertes, si us aneu en el Finder, al menú aquest de visualització, i a sota la penúltima posa mostrar opcions de visualització, s'obre a la dreta de les finestres, s'obre com un panell que sempre estarà obert, que mostrarà la informació del fitxer que tinguem seleccionat. I a sota d'aquella finestreta o d'aquell panell us surten aquestes opcions també. Això em sembla que és molt PC-ero, eh? Perquè em sembla que amb Windows això fa molts anys que hi és. Amb Mac també fa, eh? Que bastant que hi és aquest menú, però sempre aquest panell ha estat com molt ocult. I jo la veritat és que el tinc apagant normalment, però va bé perquè et mostra una previsualització de les fotos o del fitxer que tinguem seleccionat, i a més informació i tal, però i al final les etiquetes també veig, i al final doncs tenim l'opció aquesta de les extensions del Finder, que la veritat estan molt bé. I truc doble, perquè ja sabeu que els iPhones des de fa un parell o tres de versions ja no fan servir més el JPEG, sinó que fan servir el format aquest HEIC, no? Que de fet és del mateix grup que està darrere del JPEG, l'MPEG i tot això, eh? No és un format propietari d'Apple, però pels que... I amb això vull dir que si ho envieu en un Android també es veuen, almenys amb les últimes versions, m'imagino, els fitxers aquests, les fotos HEIC. Però els que vulgueu fer el convertir, que sapigueu que aquí des del Finder també teniu l'opció de fer-ho aquí amb les extensions del Finder també. També veig que aquí hi ha una altra opció que diu convertir fotos, doncs des d'aquí també ho podeu fer. Hi ha moltes maneres de convertir una HEIC a JPG des del Mac, em refereixo, és a dir, per exemple, des de fotos. Si arrossegueu una foto des de la llibreria de fotos, de l'app Fotos, és que des que van canviar els noms aquests d'iPhoto cap a Fotos, tot es diu calendari, és un rotllo per fer referència en el software. La veritat és que, i a més, per buscar en Google, abans era iCal, ara és calendari, bueno... com enyoro els anys de l'Steve Jobs. Oh. Who wants a stylus? Bueno... doncs això, si arrossegueu des de les fotos cap a l'escriptori, us les converteix a JPG directament. I si ho voleu fer d'alguna altra manera, amb una carpeta intel·ligent o el que sigui, des d'Automator també ho podeu fer. O sigui que hi ha bastantes opcions. Doncs vinga, ara sí, fins la setmana que ve, apa. Adéu.